El cafè del Crystal Palace.
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Tan sols fa uns mesos que està al capdavant del Servei Català del Trànsit, però en aquest temps ja ha tingut molta feina. La Nacional 2, el carril Busbau o la velocitat variable han estat alguns dels seus mals de caps. Volem parlar sobre tot això, conèixer la situació i les solucions que es poden donar. Avui, al cafè del Crystal Palace, el director del Servei Català del Trànsit, en Joan Josep Isern. Joan Josep Isern, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, si li sembla, començarem per un dels temes més preocupants a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya, l'accidentalitat. Com està ara mateix, en aquests mesos que portem de 2013, l'accidentalitat a Catalunya?
Bueno, no podem dir que estem en una situació pitjor que en altres anys, al contrari, considero que la sinistralitat en aquests moments està en un 50% del que estava l'any anterior, i per tant això és un factor positiu, però sí que és veritat que continuem amb unes xifres que no són del tot optimistes per poder deixar el que diríem el punt de preocupació que tenim al Servei Català de Trànsit, perquè la tendència sigui encara molt més baixista i per tant la sinistralitat del nostre país tingui una tendència relativa al zero o molt a prop del zero.
Es vol reduir aquesta accidentalitat i per això doncs es fan plans de seguretat vial. Si no anem errats, aquest any acaba el que hi ha ara mateix en marxa, s'està elaborant un de nou. Quines són les línies mestres?
Hi ha línies mestres, sobretot, que incideixen en aquells aspectes que hem considerat que amb el pla triennal anterior, doncs d'alguna manera no han quedat del tot cobertes. Principalment parlem de normes i valors. I per tant, les normes són aquelles condicions que marcaran una tendència en aquells punts conflictius en els quals considerem que encara hi ha feina per fer pel que respecta a la seguretat viària. Els valors pel que respecta a l'actitud dels conductors respecte a la seva manera de portar el vehicle o sobretot de circular per les carreteres catalanes és el factor principal en el qual encara no tenim ni de bon tros la guerra guanyada. Les persones han de ser conscients que circulen amb un vehicle que és perillós i que la seva prudència marca la sinistralitat. A més prudència, menys sinistralitat. I a més propensió a córrer, a beure alcohol, a consumir drogues, en general, a no regir-se per una conducta adequada viària, ens porta una sinistralitat més alta. I, per tant, aquests valors humans són els que realment són absolutament necessaris per una reducció de la sinistralitat.
Una reducció que ja va anunciar el conseller d'Interior, en Ramon Espadaler, que s'intentaria reduir fins a un 15%. Parlàvem quan estarà enllestit i, sobretot, en quin moment entrarà en funcionament.
Bé, el pla triennal, que en aquests moments està en vigor, és el pla triennal 2011-2013, per tant finalitzarà el desembre d'aquest any i és objectiu del Servei Català de Trànsit tenir engestit un pla triennal 2014-2016 a finals del mes de novembre d'aquest any, principis de desembre, perquè pugui entrar en vigor el gener de l'any vinent.
Gener de l'any vinent, el que no esperarà fins al gener de l'any vinent és un altre dels temes complicats que tenim aquí a Catalunya, que és el tema de la Nacional 2, l'anomenada carretera de la vergonya. En aquesta setmana i escaig de la prohibició de passar els camions per aquesta Nacional 2, quina valoració es podria fer des del Servei Català del Trànsit?
Si parlem d'una valoració respecte a la sinistralitat, és veritat que l'hem reduït d'una manera dràstica i per tant en aquest aspecte podem estar satisfets. Mai ho estarem del tots, perquè el problema de la Nacional 2 no era eliminar els transportistes d'aquesta via, sinó, evidentment, desdoblar-la. I, per tant, continuarem lluitant amb l'objectiu principal de la Nacional 2 fins a la frontera amb França, que és el desdoblament, i, per tant, continuarem demanant i exigint al Ministeri de Fomento i, sobretot, al Govern de Madrid que posi totes les mesures econòmiques necessàries perquè aquest desdoblament sigui una realitat i realment puguem donar aquesta batalla per guanyada, que serà quan realment sigui una nacional en condicions normals de circulació per tots els vehicles.
Ja s'ha començat a multar els despistats, entre cometes, uns despistats que faria cas als transportistes, que aquesta setmana passada van anunciar que havien oficialitzat la denúncia per aquesta prohibició. Primer de tot, de quant diner estem parlant en aquestes multes que s'estan pagant? I segon, què en pensa d'aquesta denúncia dels transportistes? Creu que és bona? És a dir, s'estan valorant tots els aspectes econòmics i tots els aspectes de circulació o només miren pel seu bé propi?
Mira, el moment que vam treure la mesura vam valorar principalment les condicions econòmiques que implicaven aquests propis transportistes. Vam fer un estudi de mercat en el qual vam valorar quin era el percentatge de peatge que haurien d'assumir com a compensació perquè realment el preu final del trasllat fins a la Jonquera o fins i tot amb trams parcials li fos beneficiós per cada un d'ells. Amb les bonificacions actuals hem arribat a la conclusió de que qualsevol transportista que utilitzi l'autopista de peatge pot arribar a estalviar-se fins a quasi 2 euros del recorregut que faria per la Nacional 2, principalment per una qüestió d'estalvi de combustible, de temps i de qüestions mecàniques com la pròpia disponibilitat que tenen els transportistes des del moment que entren en un circuit tan complicat com una Nacional, com és actualment la Nacional 2.
Hi ha algun altre punt conflictiu, alguna altra carretera conflictiva que pugui tenir o rebre unes solucions similars a les de la Nacional 2?
Hi ha punts conflictius a les carreteres. Evidentment, el principal punt conflictiu és la densitat a Catalunya. Catalunya té una densitat de vehicles altíssima respecte a la resta de l'Estat, perquè li posi una xifra exacta. Per cada quilòmetre de carretera que hi ha a l'Estat espanyol circulen 180 vehicles i, en canvi, a Catalunya que estem al voltant dels 500. Per tant, això, de fet, ja és un punt important negre a les carreteres catalanes. És veritat que si la Nacional 2 té un problema principal és per la seva connexió amb la resta d'Europa, cosa que no passa amb altres carreteres catalanes, i aquesta principalment ens porta una gran quantitat de transportistes que la fan realment inadequada en les condicions actuals.
Un altre tema, l'eix transversal. Quin balanç podem fer de l'eix transversal? Quina valoració es pot fer de l'eix transversal en el que porta d'utilització fins ara?
Absolutament positiu. El desdoblament de l'eix transversal ha portat a reduir pràcticament la sinistralitat a zero.
Les nostres carreteres sempre estan envoltades de polèmica, en això estarem d'acord. Un d'aquests centres de la polèmica ha estat el carril Busbau. En els últims mesos va començar aquest carril, es va parlar de l'elevat cost, la poca utilització que tenia al principi, a poc es va anar adaptant, ja s'han canviat doncs les normes o les obligacions per poder circular per aquell carril Busbau i sembla que a poc aquest carril va millorant el funcionament i va tenint una més alta utilització.
Evidentment, el carril, no entraré en consideracions econòmiques, considero que el carril Busbau ha sigut una infraestructura d'un alt cost, motivada principalment per la potenciació que ens agradaria a tots respecte al transport públic. És un carril que premia aquelles persones que vulguin utilitzar el transport públic i, per tant, que puguin estalviar-se aquestes d'accessos a Barcelona que fan doncs, que si utilitzes el Busbau tinguis un període molt més curt de temps per poder arribar al teu objectiu, que és la ciutat de Barcelona. És veritat que amb aquesta primera valoració d'aquests primers mesos vam detectar que la utilització estava molt per sota de les previsions inicials, no pel que respecta fins i tot al transport públic, que s'ha mantingut amb els paràmetres que estaven més o menys previstos, però sí els vehicles d'alta ocupació, els anomenats VAOs, vehicles d'alta ocupació. I per aquesta raó hem fet algunes reflexions que han millorat l'accessibilitat per aquesta via i sobretot la seva utilització.
El tema de la velocitat ha generat molta controvèrsia arreu de tot l'Estat. Vam tenir aquí, per exemple, 110 km per hora, després es va tornar als 120. Des del Ministeri de l'Interior s'ha parlat que certes carreteres haurien de passar de 100 km a 90 km per hora, però també s'ha dit que en autopistes i autovies s'hauria de pujar de 120 a 130 km per hora. Creu que es pot fer, que és viable augmentar aquesta velocitat?
Miri, per nosaltres en aquests moments no. No és viable perquè, tal com m'he explicat en altres ocasions, el parc mòbil català s'ha envellit d'una manera considerable. Si el 2007 un 35% dels vehicles que ocupaven aquest parc mòbil tenien una antiguitat de més de 10 anys, en aquests moments, pocs anys després, el parc mòbil de més de 10 anys està per sobre del 60%. No vol dir que un cotxe que tingui més de 10 anys no tingui condicions adequades i òptimes per a la seva utilització en les carreteres i autopistes catalanes, però sí que és veritat que hem trobat que una gran quantitat d'aquests vehicles que haurien de passar a la ITB no l'han passat a les condicions adequades i fins i tot molts d'ells, després d'una primera inspecció negativa, hem descobert que no han passat la segona i per tant estan circulant en certs riscs per la seguretat de les persones que van amb aquest vehicle i fins i tot en el seu entorn de possibles infraccions. Què vol dir amb això? Que en tant en quant aquest parc automobilístic català i amb aquesta densitat tan alta com li he explicat abans sigui tan alta pel que respecta a la densitat i tan vell com respecte al parc, no és prudent prendre mesures d'increment de velocitat.
Per què som tan reticents en moltes ocasions utilitzar el cinturó o utilitzar el casc quan anem en bicicleta o en motocicleta?
En motocicleta cada vegada som més reticents, perquè la veritat és que costa veure avui en dia ja qualsevol conductor de motocicleta sense casc. És veritat que les bicicletes és un punt encara d'estudi, de reflexió, per poder valorar quines són les conseqüències que pot tenir un ciclista no portar-lo o portar-lo. Jo li haig de dir amb tota franquesa que sóc absolutament partidari de les mesures passives com és el casc o és el cinturó, i per tant, si vostè em demana l'opinió sobre les bicicletes, li diré que jo crec que les bicicletes haurien de portar casc, de la mateixa manera que quan portem un nen a esquiar li posem un casc sense que sigui obligatori, però perquè entenem que totes les mesures passives són bones per una sinistralitat amb conseqüències més baixes. Per tant, li diria que jo sóc una de les persones que en aquest aspecte dels ciclistes els hi recomanaria que utilitzin el casc, independentment de que després sigui obligatori o no. Respecte al cinturó, sí que li haig de dir que és veritat que encara hi ha persones que, per les raons que siguin, no utilitzen, i són cada vegada menys, però també hi ha un factor, un percentatge, no molt alt, però encara un percentatge de gent que no se'l posa, i li haig de dir que quan el barem final de la sinistralitat, els morts que no portaven cinturó són molts més que els que realment portaven. I per tant, la sinistralitat de les persones que no portaven cinturó els hi obliga pràcticament, o els implica, amb una sinistralitat de mortalitat molt més alta que els que el porten.
Joan Josep Isern, director del Servei Català del Trànsit, gràcies per acompanyar-nos. Molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Carles García Pastor.
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.